Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 11. Ara us deixaré marxar tots.
Bueno.
Oh. Gràcies.
Vaya. Jo ja estic bé aquí.
I tinc moltes ganes.
De que marxem.
Sí. Tinc moltes ja ganes de que marxem.
Gràcies.
Quina sinceritat.
Perquè tinc moltes ganes, moltes, de parlar a un pam de Sandro Rosell i Falcó. Ull de poll. Vinga, ull de poll.
Vinga, va, som-hi, va. Molt ràpid, avui que podríem dir que hem estat una mica planeta Agostini, eh? Allò dels fascicles que et deien al setembre. Doncs això és el que has fet amb l'entrevista amb Villarejo, que no sé si és una barreja entre Torrente pel personatge i Colombo per allò de la veu. L'avi del Toni Aire deia que era un sinvergüenza, bàsicament.
Sinvergüenza.
Sinvergüenza en va. Villarejo, que ens ha parlat del KGB ahir, de Bakunin, dels serveis secrets veneçolans, d'informes xusqueros, bueno, increïble. Ha dit que hi ha periodistes honorables i periodistes que són publicistes del seu amo i ha dit també que soy un mero observador de la vida, un mensajero. Lot Bou, que ha dit que li feia certa gràcia aquesta sorpresa o estupefacció, per exemple, del president Mas ahir davant del comportament de les clavegueres de l'Estat. La Lola, que no entenia molt bé per què Mas havia acceptat aquest cara a cara. Tu t'has convertit avui una mica en la màquina de la verdad o membre de Contrastant. Per què has dit que tot el que es diu Villarejo s'ha de contrastar? I ens has posat algun exemple. Evidentment necessitem més temps per poder-ho posar tot en solfa. Per entendre el personatge, s'ha de tenir en compte que Villarejo té obsessió amb el CNI, també ho ha dit la Lola, això. En Joan ha dit que Villarejo parla ara per exculpar-se i sortir el millor possible de tots els processos processals o judicials que té oberts. I en Aire, que ha dit que en Villarejo reparteix porqueria a tor i a dret i que sona grotesc en molts casos. No li ha agradat gaire a l'espin doctor de la taula. Sobre Joan Laporta també n'hem parlat, aquí en Joan ha repassat la irrupció sorprenent que va fer no només al Barça, també en política. A la segona part de l'entrevista és on n'hem parlat més de futbol. El Toni Aire, que ha dit que el Barça de Sandro Rosell va tenir un posicionament amb el procés, un compromís que ha tingut conseqüències per a alguns d'ells i que potser no va quedar prou en evidència de cara al públic, no? Mm-hmm. També, Toni Aire, has dit moltes coses avui, perquè aquí he tingut una estrella ronça amb l'ús que en feia ell de Convergència, a Lot Bou. Si ella era la màquina de la veritat, tu eres el detector de quan t'intenten colar Convergència, sí, per deixar-la una mica malament. Sí. Avui Lot ho ha intentat, tu l'has pillat, i pobre, ha caigut en la trampa del Joan López, que no li pots fer mai això, Otbou, ja ho has après per un altre dia. No li deixis així el terreny tan allisat perquè pilles, fa molts anys que ens coneixem. En fi, la Lola, que ha reclamat explicacions al Barça sobre tots els temes dels informes i del cas Negreira, i em quedo... Vas fer, per cert, demà?
Què?
Qui ve demà?
No encara.
Oh!
Això no s'ha de cosir.
Va, doncs segueix cosint, vaig a buscar la frase final, és del comissari Villarejo, que ha dit: es imposible judicializar algo en este país relacionado con Florentino. Es un suicida el que lo haga.
Està començant a... Bueno, ara li preguntarem al Sandro perquè... Hola, Poll, què
tal?
Hola,
molt bé.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. No sé si sabeu què heu de fer per començar a pagar menys per la vostra energia si sou clients de Naturgy. Doncs no heu de fer absolutament res, perquè Naturgy ja ha baixat més d'un 30% el preu del quilowatt hora a 1,5 milions de clients. Així, perquè sí... Per tant, si encara no sou clients de Naturgy, l'únic que heu de fer és trucar al 933 11 99. Vinga, no espereu més i passeu-vos a la tranquil·litat amb Naturgy.
I per molts anys.
Per molts anys, eh? Ai,
home! Gràcies, que bonic.
Està estupenda.
Aneu en nom de Déu, tots plegats. Vinga, fins la setmana que ve. Gràcies. Sandro Rosell, d'aquí uns moments, aquí al Món RAC1.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1. Torna la fira més dolça de Catalunya.
El 7 i 8 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
Des del tradicional Torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
I obrirem els sentits a l'Aula del Gust amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai pels més petits.
Quina Torró experiència!
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Dolça, no? Dolcíssima!
La Reina de l'Escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada d'havaneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la Reina de l'Escala? L'anxova.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Aquestes vacances, tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura, en llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia una planxa bistro de bra valorada amb 89 euros amb 95. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal una planxa apta per tot tipus de cuines i forn. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i cuina-se d'una manera senzilla amb La Vanguardia i bra.
RAC 1.
Les 8 en punt, bona nit.
Aquesta temporada, a RAC1 avancem l'hora de sopar. No ho sé, en Van Avellonés està ara a les 8 del vespre. Us expliquem tot el que ha passat, com ha passat i per què ha passat a les 8. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts d'11 a RAC1, no ho sé, en Van Avellonés està.
RAC1.
Tots som 1. RAC1.
Aquest dimecres...
Todo siempre quiere debutar en el primer equipo y bueno, ya se me cumplió mi sueño. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo.
Lamine Yamal a l'estadi on va debutar Leo Messi. A les 9, a Dodragao, Porto Barça. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm.
RAC1, tots som 1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Sandro, bon dia.
Bon dia,
Jordi. Què tal estàs?
Bé, molt bé. Bé.
Bé.
Sí, bé, bé. Bé, bé, bé. Bé. Bé, home, bé. Que és molt, molt xulo viure. Bé.
Ja.
Sí.
Et creus el que va dir Villarejo ahir o no?
Vull no creure-m'ho. Us haig de ser molt, molt franc i sincer. Quan ho vaig escoltar ahir al teu programa, que per cert et felicito.
Gràcies.
Brutal. Em vaig emprenyar perquè, vulguis que no, clar, jo porto temps ja intentant buscar la veritat de les coses i els 2 anys que em van fer passar injustament a la presó a mi i sobretot a Joan Basoli, el meu company, amb la seva situació familiar. I clar, vull saber, no vull morir-me sense saber qui va apretar el botó vermell, per què, etcètera, etcètera. Sí que es parla de la causa del 1 d'octubre, del catalanisme, de l'independentisme, etc, etc. Però vull arribar fins al final, vull saber qui va apretar el botó vermell i vull, evidentment, buscar responsabilitats.
Qui creus que és?
No ho sé, per això ho estic buscant. Si ho sapigués ja entraria a matar. a matar entre cometes.
Sí,
que si ara dius això i...
I
ja, vinga, un altre cas obert.
Però, per exemple, tu creus que el Jan Laporta podria ser el que va apartar l'Auto Vermell?
Jo crec que no. Jo, sincerament, crec que no. Però el fet de que ahir el senyor Villarejo el posés a sobre la taula, en el Jan, a mi em va destocar, em va trasbalsar el cervell, perquè vulguis que no, estic molt sensible a qualsevol cosa que pugui tenir qualsevol tipus de relació amb els dos anys que ens van fer passar.
Tu coneixes el Xavier Martorell?
Sí, sí, sí. Estava de director de seguretat quan jo vaig guanyar les eleccions, o sigui, era el director de seguretat de l'etapa anterior amb el Jan Laporta de president, i quan vam arribar vam decidir canviar-lo. Sí, sí, el conec.
Per què el vol canviar? Pregunto, per què el vol decidir?
Bueno, entre altres coses, perquè sabíem que, per exemple, amb diners del club havien comprat, bueno, havien contractat investigadors privats a Método 3, que havien investigat a periodistes, a jugadors, i a mi també. Sí, havia estat investigat i espiat pel Método 3, i crec que el qui ho va contractar és el senyor Martorell. Crec, no estic segur, però el que sí sé és l'informe, perquè a més l'he vist.
Bueno, qui hi havia en aquesta llista d'espiats?
Ara no ho recordo, però sé que hi havia bastants periodistes.
Per exemple?
Ostres, hauria d'anar a l'hemeroteca, això va sortir publicat.
Sí, ah,
sí, sí, està publicat, la veritat és que no ho recordo. Però recordo que vaig dir, mira, caram,
llavors,
aquest periodista també el van investigar.
I llavors el van investigar tu, i tu quan vas veure això te'l vas carregar?
Sí, vam canviar perquè pensàvem que no era una persona de confiança. Òbviament el director de seguretat ha de ser de confiança plena, sí, de la direcció general i de la presidència, i vam posar una altra persona.
La reacció seva quina va ser?
Bueno, jo crec que ho va acceptar de bon grat, vam arribar a un acord per no fer sang i va marxar.
I va marxar?
Va marxar.
És a dir, tu creus que Laporta no ha apretat el botó vermell? Tu creus que Xavier Martorell pot haver apretat el botó vermell? Et sorprendria menys?
No, tampoc m'ho crec, no ho crec. És algú amb molt més poder, no. No, no, no. Però això, Jordi, és el que ahir em va trasbalsar de la teva entrevista, que per un costat em va encantar i per l'altre em va tocar. I és que quan el senyor Villarejo anava dient coses, clar, quan ell diu que el senyor Zoido és el que decideix fer les càrregues policials a Catalunya el dia 1 d'octubre, clar, jo crec que tots ens ho vam creure, no? Quan el senyor Villarejo diu que qui dona la llista de persones a investigar és l'Alicia Sánchez Camacho, jo crec que tots ens ho vam creure. Quan diu que la jutgessa del nostre cas va estar premiada per mantindre'n 12 anys a presó i pujant-la al Suprem, és obvi i evident. I clar, mentrestant va anar dient veritats, jo estava buscant alguna cosa que jo sapigués, que no fos veritat, i no la trobo. I després, quan diu lo del Jan, hòstia, em quedo fotut, la veritat, perquè dic, no, això no, perquè... Sempre, i tu saps perfectament, que el Jan i jo hem passat coses molt xules junts des dels 17 anys. Vam jugar junts a futbol, que això un és molt. Després, aquella campanya que vam fer el 2003, que va ser meravellosa. Els primers mesos, o primer any, ja et diria, de gestió del club va ser espectacular. Després van començar a vindre gent que influïa malament a les relacions i tòxica, gent tòxica que, bueno, que va fer rebentar tot. Però... això és com l'Emili, jo recordo molt millor els bons moments que els dolents.
Bueno, recordo que quan vas sortir de la presó, crec recordar que vas parlar a Sandro.
Sí.
Que et va trucar i que us vau veure, no?
Sí, 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 ens vam parlar.
Estàs emocionat, ja... estàs emocionat ara, Sandro?
No, perquè és que són coses que... O sigui,
veig que guardes molt bon record del Jan Laporta.
Jo sí. Sempre he dit, abans deia... que tenia amor i odi, però he canviat la paraula odi per desamor. No m'agrada dir aquesta paraula amb ell. És un amor i un desamor, sí, i per això encara et toca més pensar que podria ser veritat, encara que fos amb un 1% el que va dir ahir el senyor Villarejo. I després de pensar-ho molt, dic, i per què ho ha dit? Si no és veritat, per què ho ha dit? Quin interès té el senyor Villarejo amb entre cometes, posar al mig d'aquest merder el Joan Laporta, és que no entenc...
Et val més la paraula de Villarejo que al cap de 3 minuts Laporta anunciés una querella contra Villarejo si no rectificava?
No, no en val més. Bueno, ara veurem la querella. Crec que aquesta querella es va anunciar que la posaria el Barça. Crec que no l'ha de posar el Barça, l'ha de posar ell, persona física. Igual, exactament igual que quan a mi em van imputar el tema del Neymar, vaig marxar del Barça per defendre el meu honor des de fora i amb els meus advocats, no amb els del Barça. Crec que ell hauria de fer exactament el mateix, que és defendre el seu honor ell, no, perquè aquí el Barça no té res a veure. A més, presumptament, aquesta acció, que espero que no sigui veritat i desitjo que no sigui veritat i vull pensar que no sigui veritat, va ser quan ell no era president del Barça. Per tant, en qualsevol cas, jo crec que sí, que seria molt bo que li posés. Jo ja li vaig posar una querella al senyor Villarejo, que sí, l'estic encara seguint, que me la van acceptar a tràmit, sí, veurem com acaba. Però sí, m'encantaria que li posés, perquè així no tindrem cap dubte.
Va, Jan, ahir el Saper es va explicar que el Jan Laporta havia intentat posar-se en contacte amb tu,
sí,
i que no ho va aconseguir.
No.
I el matí vaig enviar-te un missatge i em vas contestar de seguida.
Sí.
Tu vas veure el missatge del Joan Laporta?
No, no el vaig veure. Vaig veure que em trucava i m'envia un missatge, però encara el tinc per obrir. Perquè en aquell moment estava trasbalsat, torno a insistir, 2 anys de presó són molt durs. Qualsevol petit detall, jo potser sóc hipersensible ara, potser massa i tot, i això és un problema que haig de resoldre amb mi mateix, però és veritat, sóc molt sensible a qualsevol cosa que passa en el meu entorn, i per mi qualsevol petita història que no em quadra, de seguida doncs li dono moltes voltes. Ahir li vaig estar donant moltíssimes voltes a això que va dir el Villarejo aquí al teu programa, em va afectar, i quan ell em va trucar vaig pensar que era molt millor no agafar-li en aquell moment, perquè jo estava calent i enfadat, i dic, a veure si encara diré coses que després m'arrepentiré.
Li agafaràs si torna a trucar?
Sí, 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 sí. Sí, perquè...
Tens ganes de tornar-lo a veure i de parlar-ho?
Sí, tinc ganes de que ens veiem molt tranquil·lament, ell i jo, probablement després també, potser primer ell i jo sols, després probablement també ens hauríem de veure amb el Bartomeu.
Per què?
Perquè... Hòstia, ja estic cansat, tu. Ja n'hi ha prou de tanta tonteria entre nosaltres, perquè al final qui surt perjudicat és el Barça, i nosaltres hem de posar el Barça per davant dels nostres egos i les nostres actuacions. Si ell, perquè després em va fer pensar moltíssim coses com que sempre m'han dit moltes vegades i m'han intoxicat dient-me que qui estava darrere del cas del Jordi Casas aquest que ens va posar la querella del Neymar també era el Jan. Jo sempre he dit, no, no pot ser. Però clar, però és veritat que el seu advocat era un membre, era el responsable del Rubí del Barça, no? L'advocat del cas és aquest. I també és molt estrany que aquest noi se'n anés a Madrid i pagués un advocat caríssim, que era un tal Izquierdo, i es pagués els millors hotels, passés per manos límpies i posés la querella, no? Jo em intoxicaven dient que estava el Jan darrere, jo vaig dir que no m'ho creia. Després, és veritat que ell es va personar contra el Barto i contra mi amb una causa, bueno, això tampoc em va agradar. O sigui, sempre hi ha hagut com coses que deies, ostres, no sé, ahir vaig juntar totes les peces del trencaclosques i em vaig enfadar. Però vull seguir pensant que aquest trencaclosques me l'han manipulat i que les peces no enganxen bé. I tant de bo. Però sí, però crec que la millor manera és veure'ns, mirar-nos a la cara. Jo crec que sé quan el Jan menteix i crec que sabré de seguida la resposta. No cal que hi hagin querelles pel mig amb el Villarejo. Jo. Ens ho parlarem. Si ho ha fet i m'ho explica... Puc arribar a entendre, si no ho ha fet de seguida ho sabré i li faré una abraçada, però crec que entre tots ens hem de calmar una mica, perquè al final, i ho estem veient també a la política, no? Catalunya, el Barça, és que ens fem mal entre nosaltres, i els altres compren crispetes i s'ho miren des de la barrera i riuen de nosaltres.
Són les 11:18, mira, Villarejo a la porta. El que he dit, Villarejo sobre la porta, escoltem aquest document, sisplau.
Ahora aquí se ha posicionado el hijo de puta este del Laporta, diciendo de que han ido contra que esto es un...
Sí, pero lo han ido por él los de Esquerra, lo han desacreditado.
Sí, no.
Jo no volia escoltar aquest document, perdoneu, jo volia escoltar el document que parlava avui de Laporta, perquè n'hi havia... Perdona, què dius, què? Aviam, tira, si és aquest. Aviam.
En el caso del señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar, y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI.
Acusa directamente a Xavier Martorell. O sigui, diu, Joan Laporta i l'entorno, i l'entorno diu, tenia un senyor allí que era, i diu, Xavier Martorell.
Hey. Sí, se li hauria de preguntar a Xavier Martorell...
per què?
Si anava per lliure o si complia ordres, també, no? I per què? I per què? Sí, sí.
Tens la sensació que tu apuntes a algú i no acabes de dir el nom?
No, perquè fins que no tingui totes les proves, jo no procediré, però espero tenir-les, perquè... Crec que cada dia el cercle es va tancant i a poc a poc arribaré. Em costa moltíssim perquè lluito contra el que jo anomeno l'estat corrupte. L'estat es divideix entre l'estat honest, hi ha molta gent honesta, hi ha jutges honestos, hi ha fiscals honestos, hi ha comissaris honestos. Els deshonestos són els menys, però els que fan més soroll. I aleshores em costa moltíssim avançar perquè jo ho haig de fer per la via legal... I ells tiren pel dret, i clar, l'avantatge és enorme a favor d'ells.
Mira, és que jo tinc moltes coses que preguntar-te, però sobre això que deies, tu tens un nom al cap, no?
Tinc noms al cap, sí, no només un. Però tinc noms, sí, és clar que en tinc noms.
Només un, no?
Un principalment, però en tinc més.
Sí. És català?
Bueno, això ja, quan arribi el moment, sortirà tot. Com deia el Xavi Bosch, se sabrà tot.
Tu creus que és ell?
Se sabrà tot. Va. Amb el temps se sabrà tot.
Val. Perquè, clar, si et dic el nom i el cognom, no me'l diré, no me'l confirmaràs.
No, clar que no.
Val. Escolta, farem una cosa. Vull tirar-te tota la part que ha parlat de futbol, perquè ha parlat de moltes coses. Sí.
Avui.
M'agradaria. Són 10 minuts, eh? Són 10 minuts i anirem tallant. Farem com el García a la seva època. Tira, Oriol, tira.
Quiero continuar hablando con el comisario Villarejo, sí. De un hombre propio, ahora que nos deja Pablo Iglesias, que es Rubiales.
¿Rubiales?
Sí. No, ¿usted Rubiales lo conoce de algo? No. Nada. ¿A Sandro Rosell sí que lo conoce?
No.
¿No lo conoce tampoco?
No.
¿Y entonces Sandro Rosell, por qué lo meten en todo esto, Sandro Rosell?
Pues Sandro Rosell me mete en el tema porque salen una serie de conversaciones en donde se le señala a él junto con otra serie de personalidades de Cataluña como, digamos, vinculados al movimiento independentista. Y entonces yo hago las primeras gestiones y veo que no tiene, digamos, nada que ver con el movimiento independentista, que es un lobista del mundo del fútbol, que tiene su negocio, su historia, pero al final veo que lo que en realidad era, ya digo, y lo único que tenía cierto interés era ciertas...
Lo que le buscaban por el tema independentista.
Y yo lo único que vi es que era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partidos. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Sí. Vamos, todos los presidentes de...
Florentino Pérez. Ahora, va, anirán Florentino Pérez. Eso es... Eso es mentira.
Eso es mentira. Evidentment.
Tu no és... Bueno, ho pregunto perquè, digues, també has tenido que ver con la maña de partidos. No.
No, i abans ho parlàvem. Clar, és que això del Negreira s'ha anat de mare. El Negreira és un proveïdor del club que va començar, em sembla, o amb l'etapa del senyor Núñez o amb l'etapa del senyor Gaspar, ara no ho recordo perquè ho he llegit als diaris, la veritat és que no. I era un proveïdor del club que feia els informes arbitrals. Només faltaria que el Barça no fes informes arbitrals.
Perdona, parles de l'Enriquez Negreira, pare aquí, eh?
Sí.
El pare, val.
Sí, després ve el fill que ens fa un altre tipus de coses que és per al futbol base. I aleshores el senyor aquest feia informes, va passant com un proveïdor, perquè ens entenguem, habitual del club, igual que pot ser el tio que serveix, jo què sé, els arbres, el que venia als arbres, o que, jo què sé, o sigui, hi ha molts proveïdors habituals del club que no pel fet que ja canvi el president es canvien els proveïdors. Aleshores, aquest senyor que feia? Feia uns informes arbitrals del primer i el segon equip, que aproximadament, si ho sumes tot, són uns 100 informes a l'any, perquè són 50 partits cada un dels dos equips, que si ho divideixes pels 400.000 euros que se li pagaven a l'any, són uns 4.000 euros per informe. Un informe arbitral que a lo millor ens deia que vigileu amb aquest, que té molta facilitat en pitar penals, només tocar l'altre jugador a l'àrea, o vigila que si li parles de seguida t'ensenya la targeta groga. En el futbol, una targeta groga, un penal, val molts diners, molt més que 4.000 euros amb un informe. Aquests informes estaven a la Secretaria Tècnica a disposició dels tècnics i dels entrenadors si volien utilitzar-los o si no, i punto. I era una eina més que se li donava per als anàlisis anteriors a jugar qualsevol partit. Bueno, la gent dirà, 4.000 euros per un informe? Bueno, sí, però si jo us dic el que cobra el que neteja les sabates dels vestidors dels primers equips de futbol, al·lucinaríeu, al·lucinaríeu.
Més que això?
Molt més. Sí, sí, bueno, més que 4.000 euros, vull dir, eh?
Sí, 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 sí.
Al mes, bastant més de 4.000 euros. I per tant, sí, dius, és que és desproporcionat. Sí, és desproporcionat també.
És desproporcionat.
És desproporcionat, sí, és desproporcionat amb la vida real, sí ho és. Però això és el que feia aquest senyor, cobrar 4.000 euros per informe que feia al Barça i disponible per això. Dit això...
Això no és una manera, perdona, Sandro, que pugui dir-te la gent, bueno, clar, però això és una manera de comprar una persona que a més formava part d'un estament arbitral que era d'un comitè tècnic d'àrbitres.
Aquest senyor?
Sí.
Però aquest senyor no tenia cap decisió sobre les designacions arbitrals, cap, si ho ha dit el seu jefe, el seu cap, que a més no és del Barça, precisament no és del Barça, que és qui sí feia les designacions. Si ho han dit, a més, es va preguntar a la Federació Espanyola, no hi ha cap incompatibilitat de que aquest senyor fes aquests treballs perquè la seva funció allà era honorífica. Aquest senyor no és funcionari públic.
Sí, vas preguntar a la Federació Espanyola.
Bueno, no ho vaig preguntar jo, vaig veure que ho havia preguntat, ho vaig llegir a, no sé.
Sí, val, d'acord, algú va preguntar, sí, del club, sí, algú va preguntar i va dir, endavant. Sí. Bueno, perfecte. Sí. Per tant, hi havia un ok per part de la Federació.
Correcte, correcte. Això és el que vaig llegir, eh? D'acord. Aquí les notícies
sí.
I per tant, aquest senyor, però dit tot això, ens podrien dir, home, pues la veritat és que els informes no eren massa bons, perquè resulta que mentrestant l'estadística diu que els àrbits, més que ajudar, perjudicaven el Barça. De fet, recordo una lliga que ens roben, no m'agrada dir la paraula, que l'àrbit s'equivoca i amb un gol de Messi, que ens l'anulen, que era un gol legal, que
ens, no
correcte, que ens treu una lliga. Ens treu una
amb
lliga.
Amb el Tata Martino?
Sí, senyor, una lliga. Ens treu una lliga. Home, no sé. I dit tot això, que em sembla que és el més fàcil d'entendre per la gent que estigui escoltant, ostres, teníem un senyor, un tal Messi, teníem un tal Xavi, un tal Iniesta, teníem un tal Busquets, un tal Alba, teníem un tal Víctor Valdés, teníem un tal Piqué, a la banda teníem un tal Pep Guardiola, després teníem un tal Tito Vilanova, agafava la pilota el Messi al mig del camp, se'n passava cinc, feia un gol. Home, que això sigui gràcies al senyor Negreira, de debò, de debò, eh? És que jo crec que aquí ens han acusat d'assassinat i com que no troben el cos, ni saben si han matat un home o una dona, ni saben si l'han matat amb un punyal o amb una destral, doncs fot-li. I ara, retorçant, han decidit que el senyor Negreira és funcionari públic, quan no ha fet cap oposició ni cobrava de l'Estat. I tot per què? Perquè si és funcionari públic ja no cal demostrar que vam guanyar o vam perdre. Clar, és allò que dic, ostres tu, no, és que no pararan mai, perquè vam començar amb els nens de la Masia, després hem passat al Villarato, ara hem passat amb això, d'aquí 4 anys sortirà no sé què. I el pitjor de tot és que la gent d'aquí, en lloc d'analitzar-ho, buscar les motivacions extra d'esportives que té aquesta persecució del Barça històrica, doncs vinga, li fotem llenya al foc.
I apareix avui quan diu això Villarejo, continua Villarejo parlant, perquè quan diu, bueno, Sandro, diu, es que esto lo hacían todos, escolta. Florentino Pérez también.
Bueno, de alguna manera, el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo. Yo entienda que mi trabajo siempre es un trabajo de inteligencia, un trabajo donde yo
vuelco en notas de inteligencia mis informaciones.
¿De acuerdo?
Y esas informaciones luego se judicializan o no en el grado
vale.
de que se compruebe.
En el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça
sí. Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
¿Por qué?
Pues fíjese, yo, el malogrado Rubalcaba, que era el forofo.
Bueno, tremendo. Hombre, un seguidor del Madrid acérrimo.
Bueno, por eso le digo, era no seguidor, seguidorcísimo.
Bueno, increíble.
Y me decía, no se te ocurra nunca ir al palco del Real Madrid, que aquello es un estudio de televisión, que vamos, dice, eso es tremendo.
O sea, Florentino, ¿no? Es intocable, ¿no?
Intocable.
Bien.
Primero lo fue el señor Botín. Y ahora le ha ocupado ese puesto Florentino, y él sabe por qué.
Sandro Rosell, en cambio, sí que fue tocable. Y en cambio, por lo que lo buscaba...
Ara anem a Sandro Rosell. Val. I hi ha un mar de Madrid ara per aquestes declaracions de Villarejo.
Ja hi és, ara.
Home, i que hi ha mar de Madrid, ja t'ho dic ara, eh?
Ah,
és, clar, és que, clar, i ara ell parla d'un intocable.
Vale.
És intocable? Tu, pel que has vist tots aquests anys, tu creus que és de les persones més intocables que hi ha a Espanya en aquests moments?
Jo, més que dir que és intocable el senyor Pérez o el president del Sevilla... No, Sevilla no és el cas, però per un altre motiu.
Sí, millor, sí.
O de qualsevol altre equip, és igual. Jo diria que, més que la resta dels equips de l'estat espanyol són intocables, jo diria que el Barça és tocable. Ho faria al revés, això. I això és així, i és sempre l'objectiu abatre, i hem tingut l'extrema sort i hem pogut gaudir del millor equip de la història durant 10 anys, o 12, i això no és fàcil d'admetre. I per això ens paren, i torno a insistir, per mi el pitjor és que gent d'aquí, de casa, fa la sopa gran.
Però tu, per exemple, el Florentino, tu t'ha fet mal, Florentino? Tu tenies molt bona relació fa molts anys, no, amb
sí,
el Florentino?
Sí, tenia molt bona relació amb ell. No, diria mal no, ell... bueno, vam tenir un desencontre en el fitxatge del Neymar, sí. Allí vam tindre un desencontre. Perquè fixa't que hem hagut de patir durant 9 anys el tema Neymar, per al final sortir absolts de tot, amb tot, una més, no? Però mentrestant va sortir el Neymar, el tema Neymar, doncs, que si s'havia fet així, si s'havia fet allà, vaig tindre que escoltar unes coses, bueno, sempre he tingut que escoltar unes coses que aquí sí que has de tragar, es diu sapos, has de tragar de tot, perquè és al·lucinant. Tenim una tendència en aquest país a primer matar a la persona i després preguntar-li com es diu. Ja l'has matat. I hauríem de parar tots una mica amb aquest tema, perquè si no és que és un bucle en el que hem entrat i no sé com en sortirem.
Com fa que no parles amb Florentino?
Hosti, doncs... Des de que era president... Des que era president, l'últim dia que vam jugar junts, mai més l'he tornat a veure.
Mai més, eh? I t'ha trucat?
No.
Ni tan sols per quan surts de la presó?
No.
I et sap greu que no t'hagi trucat quan tenies una bona relació abans?
Sí, bueno, jo... soc, encara que no ho sembli, la gent no... Soc molt sentimental. I aquestes coses, doncs sí, en el fons dic, hòstia, jo no sé si l'hagués trucat, eh? Potser jo tampoc, perquè també sóc sentimental, però...
Per això et va fer tanta il·lusió quan el sí. Jan Laporta et va trucar.
Sí, perquè jo sóc sentimental, però reconec que sóc rancuniós, ho reconec. No, és un defecte que tinc, mira què vols que et digui. Mm. I jo no sé si l'hagués trucat tampoc, perquè també
ja sempre
tinc molt, tinc sí, molt orgull. Sí, sí.
Quan fa l'última vegada que et vas veure amb el Jan Laporta, que vas parlar amb ell?
A casa meva, vam fer un dinar ell i jo sols.
Quan?
Abans de les eleccions.
Abans de les eleccions?
Sí.
El vas trucar tu o va trucar ell?
Em va trucar ell.
Que volia dinar amb tu?
Sí, és quan em va trucar i vam quedar per dinar. Va venir a dinar a casa.
I com
era? I després, ara recordo que després vam anar a esmorzar al seu despatx. Sí. Primer dinar a casa meva, després esmorzar.
Durant les eleccions sempre?
Sí, abans de les eleccions.
Abans de les eleccions.
Sí, per comentar el tema electoral, com anava. Jo recordo que li vaig dir, bueno, crec que pel que sento a la massa barcelonista, tornaràs a ser el president, fes-ho el millor que puguis pel nostre club i tal. Bueno, aquestes coses que es diuen, no? Quan hi ha un amor i un desamor.
Va passar molt temps entre el dinar i l'esmorzar?
No, Un parell de setmanes.
Un parell de setmanes.
Sí.
I mai més?
Mai més.
Ni trucades, ni
no, missatges? No, el dia que ell va prendre possessió, ens vam veure i el vaig felicitar, òbviament, i ja està, mai més.
Et deixes un moment a la publicitat i continuem?
I tant.
Vale, vinga, fins ara.
Has vist mai una ampolla de cava volant, travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai, perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport, uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Portelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Portelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Portelanosa amb descomptes molt especials. Portelanosa.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Salmó de xef en dos minuts? No tens excusa, perquè fins al 8 d'octubre a La Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 2 i 11 salmó marinats. I els pots combinar? Tria congelat, tria La Sirena.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a IOA.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11:36. Estàvem parlant d'aquesta trobada que va... Bueno, vaig explicar el que ha passat i que crec que jo mateix el primer t'he dit que no. Villarejo volia que Sandro Rossell, si tenia alguna pregunta, li fes en directe i, evidentment, està subjudici el tema i, a més, crec que li vas presentar el que deies. Tu li vas presentar una querella, no, Villarejo?
Sí,
per què? Per revelació de secrets o per què era?
Bueno, per totes les cintes aquestes que han anat sortint i que demostraven que també s'havia començat a crear un cas fals sobre mi i de rebot sobre el Joan Besolí, pobre, que hosti, ell sí que no tenia... bueno, en fi. I sí, li vam posar perquè a més vam saber... Això sí que és una cosa que m'agradaria dir també, perquè ara sembla que el senyor Villarejo sigui ell solet i que ell solet hagi muntat tot aquest merder, no? Cuidado, el senyor Villarejo rebia ordres, I tenia jefes i tenia gent que li deia el que havia de fer. El senyor Villarejo no està sol. I en el meu cas, nosaltres hem identificat dos o tres persones més que van dintre de la policia, que van participar.
Qui havia?
Ara no recordo els noms, francament són noms de comissaris que hem
que estava al darrere de tot això,
Sí, junt amb el senyor Villarejo.
Quan parlàvem, perdona, del Jan i tu, de la Porta i el Sandro Rossell, en 15 dies us veieu.
Sí.
Allà que dius l'amor i el desamor,
Allà
no creieu que podeu recuperar aquesta no dir l'amor, perquè quan es perd és difícil recuperar-lo.
Sí, però jo crec que els dos, i em poso també en el paquet, els dos tenim molta intoxicació, no? Francament, penso que ell en té molta més que jo, perquè està dirigint el club. I en el moment, doncs, tot és perfecte, però a la que s'acaba el moment...
Perquè el dinar devia ser...
Sí, molt divertit.
Va ser llarg?
Sí, va ser llarg, sí.
Veu riure, veu beure, veu menjar, veu tot, i després a l'esmorzar també us tornava a trobar.
Sí.
Coneixent una mica el Jean Laporta, et vau oferir entrar a la Junta?
No.
No?
No, no pot ser. No. Primer que jo diria que no, però ell tampoc m'oferiria, perquè el grup de gent que ell té, doncs, és absolutament diferent i de manera de pensar i d'actuar, sobretot.
Et va demanar consell per això?
De com gestionar el club, no.
De Messi?
De Messi tampoc crec que no.
Però què va demanar?
Bueno, vam estar parlant de moltes coses, vam estar parlant de la nostra història, del que havíem fet,
sí?
Del 2003, que els dos ho recordàvem molt carinyo. No sé.
I quina pena, quina pena?
Quina pena, sí. Però ara cadascú té els seus grups, la seva gent, els seus
amics. Veu que abraçats?
Sí.
I llavors des d'aquell dia no us veieu?
No.
Des d'aquell esmorzar?
No. No, bueno, insisteixo, la toma de la presa de posició.
Vale, però l'esmorzar on va ser l'esmorzar?
Al seu despatx.
Al seu despatx. I ja no us heu tornat a veure més,
no.
ni missatges, ni res,
no,
ni res,
res,
ni res.
Res.
Bueno, jo crec que és un bon moment per trobar-vos, no?
Bueno, és el que dic, no? Malgrat que jo no estic gens d'acord amb moltes coses que s'estan fent, crec que se'ns haurien d'explicar moltes més coses als socis. Però independentment d'això, que és un tema de gestió absolutament diferent de la que jo faria, no? Perquè a mi m'agrada molt l'austeritat i el control de la despesa, etcètera, etcètera, que és el que vam fer els 4 anys que jo vaig ser president, crec que seria bo pel club fer taula rasa i que, escolta, no, igual que a la política ens estem barallant entre nosaltres, el Barça també.
Tu veus factible? Tu deies una cosa. Has d'organitzar una trobada, Laporta, Bartomeu, Rossell.
Sí.
Ho veus factible?
Ho intentarem. Jo crec que s'ha de fer.
Sí, voldria?
Sí, estic convençut de que el que va dir el Villarejo... és fals, que espero que ho sigui.
Per tant, primer de tot, has de parlar amb la Porta?
Sí, que per això dic, primer m'agradaria veure'ns a soles, sapiguer, perquè és per mi fonamental saber si això és veritat o no. Perquè si no és veritat, per què ho ha dit el Villarejo? I l'altre, i si diu, i si enmerda el Jan, a qui està cobrint el Villarejo? A qui està cobrint? No ho sé, és que clar...
Jo, si vols, puc fer una cosa. Jo m'apunto aquí, jo truco de demà, o si pregunto, no? Està cobrint, per exemple, no?
No, la pregunta és, si això és veritat, doncs que ho demostri, no? Si això és veritat, que ens ho digui o que ens ho expliqui, perquè moltes coses no es poden demostrar amb fets, però a vegades allò blanco en botella és leche, no cal tindre proves escrites de que... Però, si, evidentment, si hi ha 10 persones que diuen sí, vam rebre informació d'aquest o d'aquell o d'aquell altre, bueno, doncs, clar, que menteixi un, val, sí. Però que menteixin 10.
Deixa'm preguntar-te per una altra cosa que estàvem ara... continuant, del que deia, el que deia quan li preguntava sobre tu.
Sandro Rossell, en canvi, sí que fue tocable. Y en cambio, por lo que lo buscaban, ha quedado claro que no tenía nada que ver. ¿Y por qué le han hecho a Sandro Rossell lo que le han hecho?
Se lo hizo la Guardia Civil, se lo hizo la Guardia Civil, que es una pata operativa del CNI, o del CSI, entonces, es decir, de quien realmente se fía el CNI es de la Guardia Civil, que son militares como ellos y que son los que proyectan y elaboran. Entonces, toda
pero este señor ha estado 2 años en prisión preventiva,
Y yo he estado 3 años y medio.
ya, pero...
Y efectivamente, y ha estado... Bueno, pues porque yo creo que lo siguieron presentando como un problema para la seguridad del Estado, para el tema del independentismo, siguieron con ese cuento y la señora Lamela, a la que le habían prometido ser miembro del Tribunal Supremo, pues a cambio de hacer un poco tal, yo creo que la engañaron en ese sentido.
Pero es muy gordo lo que le han hecho a Rossell,
Tremendo. Uh-huh. Es que mientras no haya consecuencias en los actos irregulares o ilegales, nunca pasará nada. Claro. Es decir, yo estoy esperando que algún juez, por haber cometido una ilegalidad o haber tal, pues le pase algo, algún fiscal, o sea, nunca.
Yo tengo una última pregunta, si Jordi no tiene ninguna. ¿Es de este tema?
Sí. Usted se lava las manos del caso que afectó a Sandro Rosell, pero una de las claves que permitió abrir la investigación que acabaría con Sandro Rosell en prisión preventiva durante 2 años fue la comisión rogatoria que mandaron las autoridades norteamericanas desde Estados Unidos. Y una de las figuras claves en esa comisión rogatoria fue un agente del FBI destinado en España, Mark L. Barry, con quien usted tenía relación. Sí, por lo tanto, entiendo que en el origen, por lo menos, de la operación que terminó con Sandro Rosell en la cárcel, usted sí que participó.
No, y le digo, es decir, yo tenía relaciones con el señor Mark Barry, por supuesto, pero en temas absolutamente diferentes, como era tema de terrorismo, temas yihadistas, etcétera, donde él era una figura relevante.
Es casualidad que usted estuviera investigando a Sandro Rosell y que un contacto suyo facilitara el inicio de una investigación contra él.
Cuando el señor Barry interviene en alguna gestión, es después de que yo haya dejado de investigar todo lo relacionado con la Operación Cataluña. Es mucho después. E insisto, yo conozco al señor Mark Barry, pero vuelvo a repetirle, yo, claro, conozco mucha gente, y entonces lo que no puede es decir, como le conoces y tal, ya eres prueba de ello, que además no he tenido ningún inconveniente en cuando se me ha acusado y se me ha imputado en una causa contra el señor Rosell, vamos, que el señor, mediante una denuncia del señor Rosell, he contestado todas las partes, he contestado a todos y he sido absolutamente transparente con su señoría, que ha sido el que me ha hecho la mayoría de las preguntas. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente mi apellido es la percha para todo. Es decir, todo lo que sea Villarejo, usted mete en el link y entonces verá como hay 300.000 visitas más. Lo mismo que con el tema que me ha preguntado antes, me preguntó en su momento el señor Iglesias, de usted ha torturado y tal. Pues es como antiguamente se decía, ¿es usted maricón? Entonces ya la misma pregunta ya iba implícita, aunque lo negara, ya te habían atribuido, digamos, el tema. Entonces, esa pregunta que se ha hecho con esa intención, que yo le he contestado en vez de haberle preguntado que si él también torturaba, de alguna manera, implícitamente, lo que determina es la técnica de manipulación de masa.
Una última pregunta a usted. Normalmente le presentan querellas. ¿Usted ha presentado alguna demanda alguna vez?
Está aquí parada de Kaiser.
Reies, i per l'últim, però deies que sí, i anaves fent així com dient, sí, és que té raó amb això que diu el jutge o el fiscal o alguna cosa, no?
Sí, no, que, a veure, quan tu et penses que l'Estat és un ens, és una institució per defendre i per cuidar dels ciutadans, i al final et dones compte que una part, la part corrupta de l'Estat, perquè hi ha una part molt honesta i molt treballadora de funcionaris públics meravellosos, eh? Però hi ha una part que és la més petita, però la que fa més soroll, que el que fa és atacar-te. I clar, i després quan et defens, a sobre estan impunes, que és exactament el que deia el senyor Villarejo. Quan un jutge ha prevaricat, si la senyora Lamela ha prevaricat, que la partin de la... que segueix fent sentències, I és evident que va prevaricar en el meu cas, i en molts altres. No hem d'oblidar que, per casualitat, i òbviament ho poso entre cometes, va ser la jutgessa que va instruir els Jordis, el govern, el Trapero, a mi, i el Joan, a mi el Joan. I em sembla que em deixo algun. És molt casual. Si tu fas una suma i una resta, probablement et sortirà que la probabilitat de que això passés havent no sé quants jutges a l'Audiència Nacional deu ser una d'un milió. Que casual, no?
Se li van pagar els serveis prestats.
Bueno, és un fet. I si aquesta senyora no la treuen de la judicatura, la treuen de la carrera, pues seguirem igual. I és el que deia ell, de la impunitat que tenen certes persones en aquest país fa que no la llei sigui igual per tothom.
Lluitaràs perquè la facin fora de la judicatura?
Perdó?
Lluitaràs perquè...
Oi, tant, ja ho estic fent.
Ja ho estàs fent, no?
M'he carallat amb ella. Òbviament m'ho van tombar. Vaig al Tribunal Suprem 2 vegades, al Constitucional, i ara ja estic a Europa, a veure si allà em fan una mica de gas.
Està a Europa,
ja? Sí, està a Europa. I tot i això, que els meus advocats em van dir que estava boig de posar-li una querella a la magistrada, una magistrada del Tribunal Suprem. Diu, mira, amb un jutge, encara, però amb una magistrada del Tribunal Suprem estàs boig. Et mataran i aniran a per tu tota la vida. Dic, ja ho sé, com és el cas. Quan van a per tu, bàsicament, és amb acusacions falses i, sobretot, per la part d'Hisenda Pública, que és on sempre et van a buscar, que és l'única llei on tu has de demostrar la innocència, que és dificilíssim.
Per tant, vol dir que t'han tornat... M'estàs dient que t'han tornat a investigar?
No, però que... Ah. No, de moment no. Ah. Però els casos que tenim oberts, guanyo i recorren. Guanyo, recorren. Perquè, clar, a ells no els hi costa res. No els hi costa ni un duro. I, a més, tu has de pagar-te les teves despeses, els teus advocats, que quan, si al final guanyes, tampoc t'ho tornen. És kafkià, tot això. És pervers. Igual que a Hisenda, quan t'obren un acte, hi ha unes compensacions per al inspector que t'ha obert l'acte, que si tu després guanyes en els tribunals ordinaris, aquestes compensacions ells no les tornen. O sigui, és tot un muntatge que s'hauria de revisar tot de pe a pa. No pot ser que tots els ciutadans d'aquest país estiguem amb el cul apretat tot el dia davant de l'Estat. Hauria de ser al revés. Ells ens haurien de donar servei a nosaltres, no nosaltres servei a ells.
Si tu no arribes a haver estat president del Barça en una època com la que va ser, tu creus que no haguessis anat a la presó?
Absolutament. Estic segur que no. Si no em pilla pel mig moltes coses, sap clar que no. Sí. Bueno, mira, és el preu que s'ha de pagar. També t'haig de dir que haver sigut president del Barça és, traient la família, és el millor i el pitjor que m'ha passat a la vida. Però també el millor,
Sí?
Sí, és un honor. És una passada. Només vaig poder gaudir 4 anys perquè em van posar aquesta denúncia del tema del Neymar i per defendre'm vaig pensar que era molt més honrós fer-ho des de fora i pagar-te tu o defendre't amb els teus advocats en lloc de fer-ho des de dintre. Cosa que, al final... vaig pensar, mira, això la ciutadania o la gent o els socis pensaran que és un acte correcte.
Ara hi tornaràs.
Sí, però llavors, quan plegues i et defens des de fora, diuen que has plegat, que ets un covard. I si et quedes a dintre i et defenses des del Barça, diuen que estàs utilitzant el Barça per defendre't. Al final, hem sortit absolts de tot això, però ara ningú et diu, ostres, doncs...
Ara tinc la sensació...
Tenies raó.
Ara tinc la sensació una mica de que estàs com... No sé si la paraula és alliberat, però... Bueno, com una mica alliberat.
Sí,
és a dir,
una mica sí.
Això d'aquest alliberament et fa de que en algun moment et puguis plantejar tornar-hi?
No.
No.
No, no, no. No, no, no vull tornar-hi. Però, com diu la frase, mai diguis mai. Però,
ja, o mai diguis
però
mai no. Vol dir que no vol dir que no.
No vol dir que no d'aquí 10 anys o d'aquí 15, perquè mai saps el que et depara el futur.
O sigui, en 10 anys, en 10 o 15 anys, impossible.
No, impossible.
Tu creus que el club va cap a la societat anònima?
A veure, depèn. No tinc informació pues precisa.
Fixa't, Núñez, sí. Núñez, imputat.
Sí.
Gaspart, imputat. A tu, imputat.
Sí.
A Laporta, imputat.
Sí.
En Bartomeu, imputat.
Sí.
Laporta, ara amb aquest merder Enriquez Negreira, que una altra vegada amb el tema de l'arbitratge.
Mm.
Clar, és a dir, escolta'm,
sí,
vol dir,
sí.
Qui vol ser president del Barça? Al marge de que moltes castanyes i pocs elogis.
Sí, sí, és el que et deia. No és que els altres no... És que l'atacat és el Barça i sempre. I també t'haig de dir que la gent d'aquí també fa,
O sí, sigui, no.
El problema que els catalans entre nosaltres ens matem i també passa en el Barça. O sigui, som així. I no sé si un dia ho resoldrem o no, però espero que sí. I ens hi hem de posar tots perquè exactament és el que ells volen, que nosaltres estiguem dividits mentre estiguem, ja ho deia l'Aznar, no? I amb tota la raó. I això nosaltres hem de fer tots un esforç perquè no passi. Però passa. I de moment no, absolutament no vull tornar, perquè ja ho he patit i ja ho he gaudit.
Disfrutes de veient el Barça? Vas al camp o no?
No vaig al camp, no.
Per què?
No sé.
Quan fa? L'últim partit del Barça que vas veure al camp, quin va ser?
El de l'homenatge al Johan Cruyff. Que em sembla que... No l'homenatge, sinó el cap de setmana aquell que el Johan ens va deixar.
Hòstia, però això fa molt temps?
Sí, fa molt temps. Fa molt temps, sí.
I per què no hi tornes?
Doncs no ho sé, tu. Tinc una mica com de cosa... No sé. És un cas que no puc explicar, però és com allò de dir, de moment no em ve de gust anar al camp. Evidentment no me'n perdo cap a la tele, no? Però De moment no, ja arribarà el dia. Espero que arribi, sí.
No has pensat quin dia, ni quin moment...
No, això sortirà natural.
És curiós, que no hagis volgut tornar.
Sí, no he volgut. Sí. Sí, no sé explicar-te exactament el perquè. És una cosa interna que no sé explicar.
Mira, amb el tema que estàvem parlant ara, del tema del Barça, aquest matí hem avançat aquí al Món RAC1 una nova gravació de Villarejo. La gent em diu, bueno, que anaven opac a la gravació del Villarejo. No, és que no ens l'ha passat, juro que no ens l'ha passat el Villarejo, t'ho juro, eh? És una conversa entre Villarejo i un exinspector de la policia, Antonio Jiménez. Et sona aquest tio?
No. Bueno,
de l'any 2009, aquest tio, bueno, aquest inspector, de l'any 2009. Acusen a Joan Laporta de defensar públicament els líders de Convergència i fan molt evident la seva voluntat de que l'apartin aviat de la presidència del Barça. Estem parlant de l'any 2009.
I fixa't, acusen de defendre alguna persona. Sí, és sí. Que ja és que és...
Sí, de fet, es refereixen amb ell amb insults. Escolteu.
Ahora aquí se ha posicionado el hijo de puta este del Laporta. Diciendo que han ido contra... Que esto es un...
Sí, pero lo han ido por él... Los de Esquerra, lo han desacreditado.
Sí, no, ahora en la puerta. Mira, hoy acabo de ir en la radio.
Está cada vez más.
Para las próximas elecciones al Barcelona.
Ya no cuentan con él. Y a nivel político no tiene agujero ahora.
No cuentan con él los que va a dejar.
Imagina't.
Bueno, no cuenten con ell perquè no es podia presentar.
Clar.
Sí, a vegades això, aquestes converses són...
Per cert, que sàpigues que Javier Tebas ja ha reaccionat a les declaracions de Villarejo sobre Florentino Pérez, aquí al Món RAC1. No tenim l'àudio encara, però diu... Villarejo ha dicho dos cosas, que Florentino había sobornado a árbitros y dice que es intocable. De la primera, si tiene algo que lo demuestre. Villarejo habla mucho, tiene pico, y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Por eso muchas veces hablo de periodistas estilo Villarejo. Te inventas una noticia, la publicas y luego luego la llevas a un juzgado para intentar ver qué. Tendrá que sacar más. Pero la segunda parte, que dice que Florentino es intocable, que se lo había dicho a Rubalcaba, esa creo que no me la creo. Esa me lo creo, porque no es que lo diga Villarejo, es una cosa vox populi en este país. Lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino y me cuadra todo, porque como es intocable, que lo diga Rubalcaba, que era muy amigo de Florentino, y que se lo diga Villarejo, que era policía, y como Rubalcaba fue ministro del Interior, está dentro de lo que me puede cuadrar.
Bueno, es que... aquí tendríem molt d'això que tallar, no? Com diuen els castellans, mucha tela que cortar aquí, perquè, hosti, el senyor Tebas, que estic dolgut amb ell, molt dolgut.
Per?
Perquè el senyor Tebas, quan va sortir això del tema Negreira, va presentar una acusació davant de la fiscalia contra el Barto i contra mi amb un paperet d'un senyor que es va morir, que van trobar a la caixa forta, que parlava d'un tal Rossell i d'un tal Barto, o del JMB, o no sé què, que no tenia res que veure amb nosaltres, que casualment hi havia un senyor que es deia Rossell, a Catalunya...
N'hi ha uns quants,
n'hi ha molts, gràcies a Déu. I JM... i José María, de José María ja va deduir que era el Barto, i després de l'advocat també del Barça el va posar per allà al mig. Bueno, un escàndol, amb un paperet manuscrit que no tenia res que veure amb nosaltres, del que era de l'any 90. Va agafar aquest senyor i amb això se'n va anar a posar una querella a la fiscalia contra el Barto i contra mi. Cuidado. I ara ens està dient que se cree, que no se cree. Bueno, i vostè. I estic dolgut perquè jo amb el senyor Tebas tenia molta relació i vaig dir, i ara per què ho fa això? Per què em posa a mi i al Barto una querella, a més, amb una acusació falsa, que estem estudiant-la encara, que estem estudiant-la amb el Barto, i ja decidirem el que fem amb això.
Si li podeu presentar una querella contra el Tebas?
Home, i tant, per acusació falsa, això és gravíssim. Sí, ho podem fer i en parlarem, perquè també...
Ho has parlat amb el Barto?
Sí, hem parlat que estem estudiant-ho i en parlarem. De moment no és el moment, perquè volem resoldre, ell sobretot vol resoldre temes que té pendents, jo en tinc menys, però sí, és que és molt greu que hi hagi una persona amb un paperet i tal, i per què? I de qui seguia ordre, si és que seguia, i per què ho fa ell, i sent contra dos expresidents que en el fons eren caps d'ell, no? Perquè el senyor Tebas parla en nom de la Lliga, però els propietaris són els clubs, no? Jo a vegades al·lucino, tingui raó o no tingui raó, com a vegades ataca el Barça o ataca el Madrid, si són els teus jefes, No, és que és complexa d'entendre l'acció. I jo un dia li diré, Javier, no entiendo lo que hiciste con nosotros. No, és que no lo entiendo. És que no lo entiendo y explícamelo porque me gusta entender las cosas.
T'agraeixo molt, Sandro, que ens hagis acompanyat. Continuarem parlant.
Moltes gràcies a tu.
I... En fi, que surti tot a la llum pública i que sàpiga tot d'una vegada i que si es pot arreglar el tema del Joan Laporta... Ostres, després d'un desamor és molt difícil retrobar l'amor.
Bueno, a vegades...
Però sí que hi ha... És veritat, i estic convençut que el dia que es veu veure segur que va haver-hi aquella cosa de dir oi,
sí.
oi.
No, no ho vull explicar perquè és molt, molt íntim. No, bueno... No, Sí, però sí. I no, i al contrari, agrair-te moltíssim el que vas fer ahir, el que estàs fent avui, el que espero que seguim fent, perquè sempre he dit que tu vas ser el primer que vas vindre de la presó a començar a recuperar el nostre prestigi. Quan nosaltres ens van detenir, 99% de la població es pensava que nosaltres érem uns delinqüents. A poc a poc, encara segur que hi ha gent que ho pensa, però bueno, cada dia és menys, a la qual cosa estem molt contents, i tu ets el que vas vindre a la presó a començar-ho. I coses com les d'ahir, doncs, gràcies a tu, m'ajuda a anar tirant del fil. I espero que un dia, doncs, puguem celebrar-ho.
Esperem que sí. Pràcticament les 12, què vols dir?
Jo només volia dir que si encara no sou clients de Naturgy, que l'únic que heu de fer és trucar al 933 11 99, i per tant, no espereu més i passeu-vos a la tranquil·litat amb Naturgy.
Hosti, tranquil·litat, que és el que necessitem. A veure si demà surt un programa més tranquil de tots. Gràcies per la vostra companyia i...